Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El nou govern espanyol s'ha estrenat avui amb el seu primer Consell de Ministres i ho ha fet coincidint amb la detenció per primera vegada d'un càrrec electe català per una qüestió relacionada amb el procés. És l'alcaldessa de Berga, que ha declarat davant el jutge i ha estat posada després en llibertat. Íñigo Méndez de Vigo, nou portaveu de l'executiu espanyol, ha marcat una línia continuista després de la reunió governamental en relació amb la qüestió catalana. Després de recordar els nou ministres que havien promès o jurat fer complir la Constitució, Méndez de Vigo ha remarcat que les sentències en un estat de dret s'han de complir. Precisament Montse Venturós, alcaldessa de Berga, ha dit que no es deixarà impressionar per aquestes decisions que ha qualificat d'atac al poble català. Hi ha hagut també una polèmica entre la CUP i Junts pel Sí amb motiu de la detenció de Venturós aquest matí i de la seva obligació a declarar davant els jutges. La portaveu del govern, Neus Munté, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra. El jutge que instrueix el cas dels eros fraudulents del govern andalús ha ordenat que s'obri judici oral contra els dos exdirigents del PSOE i expresidents andalusos, Manuel Chávez i José Antonio Griñán. En l'escrit del jutge s'especifica que Griñán serà jutjat per un delicte de malversació de fons públics i prevaricació, mentre que Chávez per un delicte de prevaricació. I també us expliquem que la policia turca ha detingut Selahattin Demirtas i Figen Yüksekdag, copresidents del Partit Democràtic dels Pobles, formació d'esquerres, que és la tercera força al Parlament de Turquia i destaca per la seva defensa dels drets de la minoria kurda. Els dos principals líders se'ls acusa de tenir vincles amb la guerrilla del Partit dels Treballadors del Kurdistan, el PKK.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Llums de Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
La joventut no és un temps de la vida. És un estat de l'esperit.
Mateo Alemán, escriptor.
Ràdio Estel.
Memòria. Aquesta setmana hem recordat, i ho seguim fent, els que ja no hi són. Els que ens deixen llegats, camins a seguir, moments, records i esperances. Potser tan sols sigui el gest de recordar-los que els seus hàbils esforços són aquí, amb nosaltres, que els seus gestos i mirades encara es transmeten, i que al nostre cor sempre hi haurà un raconet per ells. Memòria, deia. Perquè creguin el que creguin, convindran amb mi que ningú se'n va mentre perduri la seva història, la seva memòria, la base del que han estat, el que solem anomenar l'ànima. Sigui avui, aquí, I ara, un petit espai d'homenatge a ells, a les mares de les que hem tingut el plaer d'aprendre, als pares que han estat herois, als avis que encara avui són àngels de la guarda, i molts, molts més. Sou el nostre tresor més preuat, el que ningú ens podrà prendre mai. Vosaltres seguireu sent aquí, i us recordarem sempre. Memòria. Molt bona tarda i benvinguts al Vademecum. Rebin salutacions del nostre tècnic de so, Antoni Huguet, i de qui els parla, Joan Trias.
A Ràdio Estel, Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Vademecum. Amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Dirigit i presentat per Joan Trias.
I ens visita avui a l'estudi el doctor Gilberto Cecchile. Cecchile, segons ell, perquè ve de l'italià. Metge uròleg i cap de l'Instituto Médico Tecnológico de la Clínica Nostra Senyora del Remei. I ens visita per parlar d'un dels temes més cabdals per la salut, la pròstata. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda, bona tarda.
Aviam, començarem per lo bàsic. Molts solem intentar parlar de la pròstata perquè ens preocupa, és un tema que ens preocupa molt. Però ben bé què és la pròstata i quina funció té.
És una glàndula que es troba per sota de la bufeta, la uretra passa per el seu mig, o sigui, això és la part anatòmica, i la funció és donar-li aliments, diguem, bàsicament, per espermatozoides. Què significa? Que després que l'home decideix no tindre més fill, la pròstata solament serveix per donar-li problema a aquest home.
Que inutilitzada, diguem.
No serveix per res.
Quan hem de començar a preguntar-nos si anar al metge o no per la pròstata?
Bueno, això dependerà de la història familiar d'aquest home. Si és un home que no té antecedent familiar de càncer de pròstata, el primer control té que ser, en principi, als 50 anys. Però si aquest home té antecedents, té un pare, té un avi, té un tiet, amb càncer de pròstata, el control té que començar als 40 anys. Uh-huh. I el PSA, que és un marcador que si després parlem més endavant, si vol, en un home de 40 anys té que estar per sota de 1. És una xifra molt baixa, perquè la gent pensa que el laboratori diu 4, però un home de per sota de 40 anys té que tindre un PSA per sota de 1. Uh-huh.
Ens situem amb algú sense antecedents, com vostè deia. Quins símptomes té algú que pot tenir alguna malaltia relacionada amb la pròstata?
A veure, en principi, com l'he dit inicialment, la uretra, que és el tub que surt, que treu la urina des de la bufeta a l'exterior, passa per el mig de la pròstata. Què significa? Que qualsevol cosa que passi dintre d'aquesta pròstata, que afecte la uretra, donarà problemes obstructius. És un problema, bàsicament, de fontaneria. Uh-huh. Si hi ha un tub per qual té que passar un líquid i aquest tub alguna cosa lo tapa, el líquid no pot sortir. I és el que passa als homes. Quan la uretra està tapada perquè la pròstata creix a partir dels 50 anys, pues tota la sintomatologia que pot tindre un home són en l'aspecte d'obstrucció. Què significa? Orinar amb un raig molt prim, aixecar-se moltes vegades per la nit a orinar, orinar i tindre la sensació que no ha buidat tota la bufeta, tenir urgència per orinar. És l'home que anem per el carrer i està orinant a darrere d'un arbre o a darrere d'un cotxe. Aquest home té un problema de pròstata i té urgència miccional.
Perquè quin problema seria el més comú?
Bueno, el més comú, a veure, a tots els homes a partir dels 50 anys ens creixerà la pròstata, a tot. També tot el soma, si vivim més de 80 anys, tindrem càncer de pròstata. Lo més habitual és que a partir dels 60 anys, el 25, 30, 40% dels homes comencen a tindre aquests problemes obstructius. I 25% o 30% de tots els homes, en algun moment de la vida, tindran que rebre una operació de creixement benigne. A la pròstata pot haver-hi creixement benigne, creixement maligne, inflamació o infecció. Això és bàsicament les coses que poden passar a dintre de la pròstata. El més freqüent, el creixement benigne. En segon lloc, el càncer de pròstata. I, bueno, més enrere, la prostatitis aguda, que és més freqüent en homes joves, i les inflamacions, que és un percentatge baix d'homes afectats. Bàsicament, creixement benigne de pròstata. És la sintomatologia quan tothom parlem, sí que tens problema de pròstata, és per creixement benigne de pròstata.
Tenim 50 anys, li fem cas al doctor i anem al metge per la pròstata. A quins exàmens m'he de sotmetre?
Bueno, en principi, un interrogatori, evidentment, tenim que saber en la part familiar si hi ha algun antecedent, en la part de sintomatologia, a veure com orina, quantes vegades aixeca la nit, cada quant orina durant el dia, si té un raig prim, si té la sensació de no buidar totalment la bufeta, si té urgència. Després de tot això, anem a una exploració, que és un tacte rectal, que és una de les raons per les quals les dones porten al seu marit perquè tenen por al tacte rectal. El tacte rectal es fa la primera vegada, la tenim que fer, però no es fa cada vegada que va a l'urologo, perquè tenen marcadors que si aquests marcadors s'alteren, pues llavors sí lo tenen que repetir. Si no, solament interrogatori, exploració física, una ecografia, una força del raig a veure com orina i una determinació d'una substància que es fa a la sang que es diu PSA, de les sigles en anglès de antígeno prostàtic específic, que aquest marcador lo produeix la pròstata, és una proteïna que serveix solament per liquar el semen en l'home quan intenta tindre fill i no serveix per res més que per indicar si hi ha alguna malaltia de pròstata. Per sort, el càncer de pròstata, la pròstata té aquest marcador. Perquè, suposem, la mama, la dona no té un marcador. La dona s'entera que té un càncer de mama quan té un bulto, quan nota un bulto, però en la pròstata, la sospita de càncer, amb una alteració del PSA, s'adelanta 6 o 7 anys abans de que doni la cara a aquest càncer. Vostè s'imagina el que significa? ¿Por qué es que un percentatge molt, molt alt de càncer de pròstata ara es curen? Quan jo he començat a fer urologia fa 25-30 anys, no hi havia PSA. L'home, quan arribava a la consulta, venia per dolors als ossos, per metàstasis als ossos, per el càncer de pròstata. Ara, excepcionalment, veien metàstasis. Evidentment, el percentatge de curació en metàstasis és molt baix. El percentatge de curació del càncer de pròstata en aquest moment, si lo agafem més ràpid, si l'home fa el PSA quan té 50 anys o abans, si és necessari, pues lo podem sospitar molt abans de que doni la cara. I lo podem curar.
Permeti'm la pregunta, doctor. Què és el que fa que últimament hi hagi tants càncers de pròstata?
A veure, mire, evidentment, la incidència de càncer ha augmentat dramàticament en Occident. Això ha començat en 1950 con la revolució industrial, el canvi de la dieta, l'alimentació basura que fem, però no l'alimentació basura, no és solament el restaurant d'alimentació basura, no. L'alimentació basura és el que generalment l'estem donant als nens que van al col·le i li donem el bollo aquest industrial, amb grasa industrial, amb harines refinades, amb margarines que tenen molt omega 6, que és proinflamatori. En aquell moment ha començat a aparèixer més càncer. Les poblacions indígenes, les poblacions en països subdesenvolupats, la incidència de càncer de pròstata és molt més baixa. La incidència de càncer de pròstata s'incrementa en Occident. La incidència de càncer de pròstata en Japó és baixa. Ara s'està incrementant perquè, evidentment, estan incorporant la dieta occidental. I, evidentment, no parlo de la dieta mediterrània, que ojalà es fes aquí la dieta mediterrània.
Per tant, si parlem de prevenció, estem parlant només de dieta?
A veure, la prevenció està la prevenció primària, la prevenció secundària, la prevenció terciària. Evidentment, en la prevenció primària, nosaltres podem intentar baixar la possibilitat de càncer. Però hi ha una cosa que és clara. Contra la genètica no podem lluitar. Si un pacient té el pare, el avi i un tio de càncer de pròstata, la possibilitat de que tingui càncer de pròstata és molt alta, aunque faci exercici, aunque mengi superbé, aunque tingui un entorn molt positiu, aunque no tingui estrès, tot això, evidentment, contra la genètica no podem lluitar. Però els càncers genètics, en general, són el 15% dels càncers. Imagini que tot l'altre percentatge, l'altre percentatge de 85% dels casos són o ambientales, o ambientales que no solamente pot ser la dieta. Totes les inflamacions cròniques dels òrgans tenen més propensió de fer càncer. La gastritis crònica té més propensió de fer càncer d'estómac, la prostatitis crònica s'ha demostrat fa molt poc que pot fer càncer de pròstata, i així l'hepatitis crònica, o sigui que totes aquestes coses són molt importants en la, en la creació, en el desenvolupament d'un càncer.
Parlem de, del que
perdó
vostè...
Perdó que m'estic... que no me apassiono. Porque...
No pateixi, no pateixi. Ens està portant molta llum sobre un tema tan, tan important per la salut com la pròstata. Parlem del que vostè acaba d'anomenar, que és la prostatitis. A què es refereix quan diu prostatitis?
La prostatitis és la inflamació de la pròstata que pot ser aguda, i generalment és un home que tindrà febre. No hi ha prostatitis aguda sense febre. Uh-huh. I està la prostatitis crònica, que són... símptomes de irritació prostàtica d'urinar molt sovint, però no, no dona febre. Són pacients que han tingut moltes vegades una prostatitis aguda, no ha sigut tractada correctament perquè els antibiòtics entren a la pròstata. El tractament, la duració del tractament té que ser d'un mes i moltes vegades li dan 5-7 dies. Tracten els gèrmens que hi ha a la urina, però no els gèrmens que hi ha dintre de la pròstata. Aquest gèrmen, per coses circumstancials, perquè es baixen les defenses, per moltes coses, pues creixen i donen un episodi de prostatitis.
Uh-huh. I una hiperlàpsia prostàtica benigna...
Hiperplàsia.
Hiperplàsia,
la hiperplàsia, la hiperplàsia és el que hem parlat, que és el creixement benigne de la pròstata. És el, la pròstata que fa gran i tapa el tubo que passa per el mig.
Exacte. I això pot portar a un tumor posterior?
No. No, mire, la hiperplàsia benigna de pròstata uh-huh. es produeix al mig de la pròstata, per on passa la uretra. Per això dona símptomes obstructius. El càncer de pròstata es produeix a la part de darrere de la pròstata. Què vol dir? Que un home pot tindre creixement benigne i pot tindre càncer. Les dues coses, en temps diferents de la vida, un home pot tindre solament càncer, un home pot ser solament creixement benigne o no pot tindre res. Però no hi ha relació. Un pacient que tingui sintomatologia d'urinar no tingui por que per això... pot arribar a tindre un càncer. Pot tindre un càncer la mateixa proporció que qualsevol home.
Deixi'm fer-li l'última pregunta. Hi ha molta gent amb por a anar a l'uròleg?
Sí, és el que li diem. Tant com la dona no té cap problema en anar una vegada a l'any al ginecòleg, l'home és difícil. I moltes vegades arriben els homes perquè la dona li ha dit... T'he demanat hora i t'has d'anar i jo aniria amb tu.
Quasi bé per obligació.
Sí, sí, segurament. Per no aguantar a la dona, pues prefereixo anar al urólogo.
Doncs doctor Gilberto Chechile, metge uròleg i cap de l'Institut Mèdico Tecnològic de la Clínica Nostra Senyora del Remei, moltes gràcies per visitar-nos.
Pues a vosaltres, a vosaltres per l'invitació.
Moltes
bona
gràcies.
Tarda.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Medicina.
Avui s'estrena als cinemes de tot l'estat aquesta pel·lícula.
Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
¿Qué?
La pel·lícula, dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per Carra Elejalde i Dani Rovira, ens explica la història real de superació del jove Ramon Arroyo, qui, després de ser diagnosticat d'esclerosi múltiple, aconsegueix participar en una de les proves esportives més difícils, l'Ironman. És per això que avui aprofitem la vinentesa per parlar amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple, la FEM, per parlar sobre què és l'esclerosi, com afecta la qualitat de vida i com aquesta fundació ajuda les persones que la pateixen. Parlem ja amb Rosa Marriera, directora de la Fundació. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Rosa, explica'ns una miqueta què és l'esclerosi múltiple i com afecta la persona que la pateix.
Sí, doncs mira, l'esclerosi múltiple és una malaltia del cervell, del sistema nerviós central que afecta la capa de mielina que envolta aquest sistema nerviós, de manera que imaginem-nos com un cable de la corrent que està cobert per una capa i que per una errada en el nostre sistema autoimmune es veu afectada i comença a destruir-se. De manera que els impulsos nerviosos no es transmeten de manera correcta com passaria amb una persona que no té la malaltia. Per tant, es comencen a patir una sèrie de símptomes, com són formigueig, problemes de concentració, problemes de la parla, problemes visuals, problemes amb motors, mobilitat... Però també s'ha de dir que és una malaltia que cursa de manera molt diferent en totes les persones, no? I per això també n'hi diem la malaltia de les mil cares, perquè hi ha persones amb esclerosi múltiple que estan molt bé i que poden portar una vida molt normal, i hi ha persones amb esclerosi múltiple doncs, amb unes limitacions importants que necessiten d'un acompanyament per seguir endavant.
Sigui quin sigui el grau de la malaltia, és difícil trobar un lloc a la societat per aquesta gent que la pateix?
Doncs bé, saps què passa? És una malaltia que la gent no acaba de conèixer massa, no? I tot que nosaltres, per exemple, des de la Fundació Esclerosi Múltiple ens esforcem amb campanyes, amb el mullat, amb activitats, fent molta sensibilització, encara hi ha gent que a vegades quan sent la paraula esclerosi múltiple doncs, bueno, es queda una miqueta sobtat, saben potser que és una malaltia neurodegenerativa i de seguida l'associen amb la cadira de rodes, no? I això no és així. I més ara en aquest moment, que el diagnòstic es fa doncs, molt més acurat, molt més en els estadis inicials de la malaltia. Això vol dir, per tant, que es pot tractar i disposem actualment de més de 12 tractaments per poder-la tractar i fer que no avanci. No? Per tant, nosaltres el que lluitem és en favor d'aquesta sensibilització, de que les persones amb esclerosi múltiple poden bueno, doncs, portar una vida amb qualitat, amb una sèrie d'adaptacions, adaptacions a vegades en el lloc de treball, adaptacions horàries, comprensió per part de les famílies, de la parella, no? Que a vegades no es poden fer les coses com les faria una persona completament sana, però que, bueno, que es pot portar una vida i que es pot seguir endavant.
Es calcula, si no m'equivoco, que unes 7.000 persones pateixen aquest tipus de trastorn crònic a Catalunya. Creus que la pel·lícula 100 metres us ajuda a donar veu a aquest tipus de problemes?
Totalment, totalment. Pensa que, bueno, el fet de que sigui una pel·lícula tan comercial, o sigui, de fet, hi havia hagut alguna pel·lícula fa uns anys, però era una pel·lícula molt més d'autor, no es veia en els cinemes doncs, de forma molt més àmplia, no? I aquesta pel·lícula, clar, només... Clar, venim d'un històric de molt coneixement, d'en Dani Rovira, del Carla Ejealde, no? Uh-huh. Que, bueno, pues que han fet unes pel·lícules que han estat molt en taquilla, que han sigut molt conegudes i que bueno, tothom està esperant quina és la nova pel·lícula d'en Dani Rovira, no? Per tant, això
doncs
ens ajudarà
aquesta.
molt i molt, de veritat. O sigui, pensa que tot el que nosaltres a vegades tuitegem o posem en el Facebook de mullets o d'altres activitats, això ho està superant, però doblant i triplicant el número de persones que fan un m'agrada o que ho comparteixen, no? Per tant, ens ajudarà moltíssim a que això, bueno, que la malaltia s'entengui.
Uh-huh. Està bé donar-vos veu, perquè principalment, com deia, s'us dona poca i s'explica poc què és l'esclerosi múltiple, però també m'agradaria que ens expliquessis una mica, a dia d'avui, quines són les vostres reivindicacions com a col·lectiu?
Doncs mira, bàsicament les nostres reivindicacions vindrien a ser... sobre el tema dels tractaments, per exemple, que encara hi ha moltes diferències entre comunitats autònomes, hi ha diferències entre un tractament que s'aprova doncs, per la EMA, que és la Societat doncs, Europea del Medicament, i que està en molts països doncs, de seguida a l'abast de les persones amb aquesta malaltia i que després, bueno, per una sèrie de tràmits administratius i tal com ho tenim organitzat en aquest país, en el nostre país, doncs això es fa una miqueta més complicat, no? Aquesta seria una reivindicació, i una altra reivindicació molt important també seria que es reconegués el grau de discapacitat del 33% amb només el diagnòstic de la malaltia. Llavors això afavoriria moltes contractacions, afavoriria doncs, que poguessin tenir també una sèrie d'ajuts per la formació, etc. Que no vol dir que tothom ho hagués de demanar, és a dir, qui vulgui demanar-ho pot demanar-ho, però almenys que hi hagi la possibilitat de tenir-ho amb el diagnòstic, perquè és una malaltia que molts dels seus símptomes a vegades són símptomes molt amagats, com pot ser, per exemple, la fatiga, la manca de concentració, i això fa que davant d'un tribunal metge que hagi de validar doncs, un certificat de discapacitat, moltes vegades això sigui molt complex. Per tant, això seria un altre dels temes pels quals doncs, estem lluitant ja fa molts anys amb l'administració.
Uh-huh. A part d'aquestes reivindicacions, no? De quina manera ajudeu a la gent que pateix esclerosi?
Doncs, bueno, sobretot el que fem des de la Fundació Esclerosi Múltiple és acompanyar-los, no? Jo crec que aquesta és la paraula clau. No entrarem ara a explicar-vos tots els detalls, perquè en realitat són moltíssims, no? I potser estaríem aquí mitja hora, però el que sí que és veritat és tot l'acompanyament molt personalitzat. O sigui, et deia abans la malaltia de les mil cares, i és que és així. O sigui, hi ha persones amb esclerosi múltiple que estan bé i que, per tant, només necessiten que els hi expliquis, doncs, bueno, certs dubtes que tenen, potser si ho han d'explicar o no ho han d'explicar a la feina, si tenen dret a una adaptació, si podrien fer un tràmit a nivell de formació, aquestes cosetes, però hi ha gent que a mesura que potser van canviant les circumstàncies necessiten altre tipus de suports, no? Llavors nosaltres tenim una sèrie de serveis que oferim directament, com són serveis de neurorehabilitació, oferim també serveis d'orientació laboral, serveis d'assessorament legal, serveis d'assessorament sexual i, per tant, bueno, tot un ventall de possibilitats que, depenent de l'estadi que està la persona, doncs, pot tenir unes necessitats o altres i que no cal explicar-los en un estadi inicial quines són totes aquestes necessitats, no? Sinó que, bueno, a mesura que ens les anem trobant, doncs anirem veient i les anirem cobrint, sobretot amb aquest acompanyament, perquè, si no, molts cops no saps què és el que tens que fer, què t'has de plantejar, quines sortides tens, no? Per tant, trobar un lloc on realment t'escoltin, coneguin la teva malaltia i et donin recursos per tirar endavant, doncs és un gran actiu.
A part de tots aquests actes que esmentaves abans, crec que si entrem tots a la web podrem veure que aquests dos dies, avui i demà, feu una poma per la vida. En què consisteix això?
Exacte. De fet, ens ha coincidit tot, perquè ens ha coincidit lo de l'estrena de la pel·lícula i ens ha coincidit el tema de la poma, no? Que a vegades passa això. Però, bueno, aprofitant la vinentesa, sí que és veritat que ja fa 15 anys que fem una campanya que es diu Una poma per la vida, i és que durant dos dies, en aquest cas avui divendres i demà dissabte, a més de 450 supermercats Condis de Catalunya, es ven una poma per un euro i mig, i tots els diners de la recaptació de la poma són per la Fundació. Si no podem anar a un Condis, podem comprar la poma també online, i això es pot fer a través de la web de la Fundació d'una forma molt fàcil, www.fem.es, i es pot comprar una poma solidària i regalar-la a algun amic o algun company i ell alhora doncs, també fer viral aquesta aportació. Això al final doncs, són petits gestos que ens ajuden a fer projectes molt grans. O sigui, de fet, l'any passat es van vendre gairebé 45.000 pomes, no? I esperem aquest any fer-ne 50.000, no? Perquè tot això ens ajudarà a un projecte que aquest any estem portant endavant, que és el projecte de joves i esclerosi múltiple, perquè el que no hem comentat abans és que l'esclerosi múltiple és una malaltia que sobretot afecta a persones joves i sobretot dones. Per tant, hem de posar-hi molt focus en tot el que necessiten les persones joves, que en aquest moment, com et deia, són tractades ràpid i possiblement no avançarà molt la seva malaltia, però sí que necessiten recursos, doncs, beques de formació universitària, necessiten facilitats per insertar-se a l'empresa ordinària, necessiten tenir informació del que és la malaltia, potser sense venir a l'associació, sinó a través d'aquests cursos online. Per tant, bueno, tot un programa pels joves adaptat perquè, bueno, perquè també els puguem ajudar a tirar endavant en aquest moment tan important per ells.
A part d'aquests dos dies, amb una poma per la vida, com podríem col·laborar amb la Fundació? O si més no, com podem ajudar a tota aquesta gent?
Doncs, bueno, nosaltres normalment cada parell de mesos fem alguna campanya o bé fem la cursa en el circuit de Catalunya o fem una poma per la vida o bé doncs fem el mullet, però la forma potser més fàcil és realment entrar a la nostra web i llavors allà teniu la informació d'un SMS solidari i a través d'aquest SMS podeu fer una aportació d'un euro a la Fundació que, com dèiem, de mica en mica s'omple la pica i tot ajuda doncs, a fer una petita col·laboració.
Exacte. Doncs Rosa Marriera, directora de la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Moltes gràcies per atendre'ns i tots a comprar pomes aquests dos dies.
Exactament, que no costa res, que la poma és molt i molt saludable.
Molt bona tarda, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Com sempre, un altre Vademecum arriba al seu punt i final. I fins al proper divendres, a la mateixa hora, a les 4 de la tarda, a Ràdio Estel. Mentrestant, rebin salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els ha parlat fins ara, Joan Trias. I ja ho saben, salut.
Ràdio Estel.